I jo doncs passo el comandament del programa a la meva companya, na Jamila Canale, amb aquesta música que sonarà de fons ara, sabreu el que ve ara. Jamila, tot teu.
Moltes gràcies, Bernat. Efectivament, torna un dia més al de Farafar, l'espai de psicologia. Tenim aquí a na Vanessa Parellada, la nostra psicòloga, per reflexionar doncs, sobre un nou tema d'aquest món de la ment i els sentiments humans. Bon dia, Vanessa.
Bon dia, Jamila. Bon dia, Bernat. Bon dia a tothom.
De què ens vols parlar avui?
Mira, avui duc un tema que potser pot semblar una miqueta espès, perquè sembla que en estiu ve de gust parlar de temes més lleugerets, però malauradament aquest tema no coneix d'estacions de l'any, no coneix de vacances, no coneix de classes socials, i de fet recentment m'ha vingut al cap de dedicar una secció en aquest tema per qüestions que m'he trobat a consulta, i em sembla que és important parlar-ne tot l'any i no només quan hi ha un dia assenyalat per fer-ho. Avui parlaré del maltractament psicològic, que és un tema espès, no és un tema que tinguem associat a l'estiu, però malauradament a l'estiu també n'hi ha, i a l'hivern, i a tot temps, no? I és una forma de violència que a més passa desapercebuda perquè no deixa blaus ni cops, però pot arribar a fer molt de mal. Com podríem entendre el que és el maltractament psicològic? És qualsevol comportament repetit que humilia, controla, fa por, confon o destrueix l'autoestima d'una persona. Pot ser molt subtil, sovint és invisible des de fora, però és molt potent per dins i és molt devastador per les persones que el pateixen. És tan subtil i a la vegada tan devastador que moltes vegades ni tan sols la persona que el pateix el reconeix com a tal. I per això m'ha semblat interessant parlar-ne per veure si podem ajudar a les persones que viuen en aquesta situació a adonar-se'n o a reconèixer que potser allò del que estem parlant pot ser que els estigui passant. Primer, com podem diferenciar una discussió normal o una relació difícil del que seria el maltractament psicològic, no? Perquè a vegades que en una discussió diguis coses lletges doncs no està bé i no és agradable, però tampoc es pot dir que aquella persona t'estigui maltractant o que tu l'estiguis maltractant, si és un tema puntual, perquè bueno, paraules gruixudes tots n'hem dit.
Sí.
I èpoques dolentes tots n'hem tingut, i relacions difícils tots n'hem tingut, però això no vol dir que haguem patit un maltractament o que haguem maltractat nosaltres, no? Totes les parelles discuteixen, passen per crisis, tenen desacords. El problema és quan hi ha un patró constant de menyspreu, de manipulació, de control. I aquest patró no és puntual, no és un dia perquè has tingut un mal dia, que també en podem parlar d'això, quan un té un mal dia. No es desofega contra el jefe i contra els companys i contra els amics, es desofega contra la parella. Això també és bastant... Però bueno, no entrarem aquí, no? I tampoc és bidireccional. Hi ha parelles que sí que tenen una dinàmica molt agressiva i molt violenta, però estem parlant quan una persona sempre queda en desavantatge, sempre ha de demanar perdó a ella per si ha fet alguna cosa malament. Sempre qui pateix és més una part que l'altra. Quan el conflicte es converteix en una eina per fer mal, per controlar, per anul·lar, ja no són problemes de parella i ja parlem de violència.
Quan hi estàs a dins és molt, molt difícil identificar això, no sé per què, però molts cops es tendeix a pensar això que tu deies del patró. Jo crec que el que costa més molts cops és identificar el
identificar
patró.
Identificar aquest patró, sols perquè ens
pensat,
oblidem.
Sí,
no,
pensat,
això és avui perquè
exacte.
Això, avui perquè he tingut un mal dia. No, això ha sigut avui perquè és que clar, he penjat aquesta foto que jo sé que no li agrada. No, això és avui perquè jo ja sé que no li agrada que surti amb els amics i ahir ho vaig fer sabent que no li agrada, no? O sigui, quan el teu cap ja arriba un moment que fa un clic o alguna amiga o algun amic et diu però no te'n dones compte que sempre, que no surts mai, que no et quedes mai, que sempre te'n vas abans que tothom, que no surts, que sempre que fem alguna cosa tens una excusa per no venir, no? És molt difícil perquè hi ha idees molt arrelades de com ha de ser un maltractador, que és una persona agressiva, que pega, que crida, però no ha de ser així i fins i tot moltes vegades pot ser una persona encantadora amb tothom.
Sí.
I, de fet, pot ser que sigui una persona encantadora fins i tot amb la seva parella, estones i sobretot al principi. Aquesta és una de les coses que fa difícil de detectar perquè és progressiu i és molt subtil, no? I fins i tot pot ser que la teva parella mai et cridi.
Ja.
Pot ser que et parli d'una manera molt suau i que et digui coses com, però si jo ho dic per tu, perquè és que aquesta gent no et convé. O és que t'estimo massa i com que t'estimo tant, et dic aquestes coses perquè són pel teu bé. O jo és que et conec com ets en realitat. Les teves amigues riuen amb tu i els hi caus bé i et volen per fer coses perquè no et coneixen, no viuen amb tu, no saben com ets en realitat. No, totes aquestes coses són molt devastadores.
T'acaben com condicionant, no? D'alguna
manera.
Bueno, t'ho
acabes creient, no? I a més, com que no és visible, i són coses que, com que te les acabes creient, també t'acaba fent vergonya explicar-ho, perquè penses, clar, és que si les meves amigues sabessin com jo sóc en realitat, no ho vaig a dir i espero conservar aquesta relació perquè aquesta persona que em coneix de veritat no se'n va, no em deixa, per tant, vaig a conservar-la i vaig a fer tot el possible perquè no s'enfadi, perquè això funcioni, perquè estigui de bon humor, no? I t'acabes posant en unes arenes movedisses de les que és molt difícil sortir. I a més és que pot passar a qualsevol persona. A vegades diem, no, és que una persona, clar, si és, és dependent econòmicament o aquí a Formentera, no? Pues no té casa i no sap com... És que hi ha persones que tenen casa aquí a Formentera i que fins i tot no paguen un lloguer i tenen una feina i estan en una relació en la que pateixen maltractament psicològic. Per tant, no necessàriament està vinculat a la dependència econòmica, tot i que això, evidentment, afecta. Si, a més, no tens eines o recursos econòmics per viure pel teu compte, doncs encara fa més difícil sortir. Però no és imprescindible no tenir recursos econòmics per justificar que una persona no surti. Quin seria el missatge clau que ens podríem ara plantejar per veure si estem en una situació d'aquest tipus o no? Si algú, si la nostra parella, ens fa sentir constantment insegures, confosa, culpable, petita, potser no és amor, potser és violència, bueno, no necessàriament ha de ser-ho, però val la pena mirar-s'ho. Si et preguntes, serà que ho estic patint? Aquí hi ha un primer indici d'alarma, com a mínim d'algú que s'ha de... mirar, no? Però si intentem buscar comportaments concrets per intentar identificar de manera més fàcil, doncs això que dèiem tu, que deies tu, Jamila, fa un momentet, identificar comportaments que potser es viuen com a normals, però que són formes de maltractament psicològic. Un podria ser, per exemple, el que hem dit fa un moment, aquest control disfressat de preocupació. El control és una de les formes més habituals de maltractament psicològic, però sovint es presenta disfressat de preocupació o d'interès, no? Amb qui has anat? Què heu fet? Quan tornes? I t'espero o no t'espero? I però vindràs tard? Però aneu molt lluny? Però i quants aneu? I qui és? I com... O quan et truca per saber, només per saber si està bé, però et truca 10 vegades al dia. I amb qui estàs? I una altra vegada estàs fent un cafè i has tornat a sortir?
Clar,
I ara amb qui estàs, no? O per què no m'has contestat al WhatsApp si jo he vist que estaves en línia
sí,
o has llegit?
Sí, quan el que fas com que veus que provoca una mica de molèstia, no?
Sí,
que,
igual... és molt subtil, és molt subtil. I tu si li dius a la persona, diu, però si només t'estic preguntant. I llavors et genera aquest dubte tu de dir, seré jo que sóc molt susceptible i que de seguida estic a la que salto i que busco tres peus al gat i que sembla que tingui ganes de discutir? Perquè és que al final una pensa que és... Ella, parlo en femení perquè és molt més habitual en dones que en homes, però també hi ha alguns homes que pateixen aquest tipus de maltractament. Malauradament, en això guanyem les dones.
És que, efectivament, és una cosa molt comuna, o sigui, no és una cosa, o sigui, no és una cosa de generalitzar tampoc, però sí que, bé, tots crec que coneixem algú, algun amic, alguna amiga que ho ha patit a la seva vida i alguna relació així amb una mica d'aquest comportament que quan estàs dins no te n'acabes de donar.
No, i a més està molt vinculat al que tradicionalment tenim identificat com a identitat masculina i com a identitat femenina, no? El que es valora d'un home, que ha de ser un home com cal, un home que mana, que diu què s'ha de fer i què no, en una societat tradicional hi ha comportaments dels que hem dit que estan molt normalitzats en els homes, no? Perquè sembla que qui ha de protegir l'honor de la dona és l'home, com si l'honor de la dona fos algo que fos més valuós que el benestar o que la llibertat o que el somriure.
Sí, i a part també crec que les dones estem més educades en complaure la parella.
Sí.
I és veritat que també he conegut casos d'homes que han patit maltractament psicològic
sí.
I és una cosa que passa per les dues bandes.
I en aquest cas també hi ha aquest component de calzonazos, no? Com pot ser que jo, sent un home... però bueno, el que dèiem, malauradament en aquest àmbit guanyem les dones per una sèrie de condicionants socials i estructurals que ens situen en posicions diferents.
Efectivament.
Per tant, sí que parlem de maltractament psicològic dels homes cap a les dones, perquè en la nostra societat és més així, no? Els números són els que són, malauradament. Quins altres comportaments podríem... actuals? Per exemple, quan et fa compartir contrasenyes. Quan diu, bueno, si no tens res que amagar, per què no em dones la contrasenya d'Instagram o del WhatsApp? No? Amb qui parlaves? Per què no deixes el telèfon aquí obert si no estàs fent res dolent?
Bueno. Podríem dir com que t'intenten aïllar una mica del teu entorn, no?
Sí, aquest és el següent element, no? O sigui, a part del control aquest que hem dit, aquest aïllament també és una forma molt comuna per anar trencant a poc els teus vincles amb la gent de l'entorn. Allò de divide i venceràs, en aquest cas és molt clar, no? Les frases com les que hem dit fa un moment, és que els teus amics o les teves amigues no t'aporten res, és que són uns, jo què sé, uns desgraciats, o és que... o la teva família, no? Com pot ser que et parlis amb la teva família després de tot el que t'han fet, la teva família no t'entén com jo... bueno, doncs sí, pot ser, però al final els pares són els pares, els germans són els germans, les germanes són les germanes, i a vegades hi ha dinàmiques familiars que des de fora potser són difícils d'entendre, però la idea és, si una parella és parella i és sana, que junts intentin resoldre un problema que hauria de ser comú, no? Si la parella té un problema amb la família, la idea és intentar que, ajudant aquesta parella, i el problema sigui un problema dels dos i siguin els dos contra aquell problema.
Efectivament.
No aïllar a la parella de la seva família d'origen. Sempre tornes de veure la teva germana està rara, no? O sigui, són frases d'aquestes que poden tenir una base de veritat i que aquesta base de veritat és la que fa que penetrin
que et fa
dubtar, en el nostre sistema de creences. Sí, que
igual...
dius, ostres, és que és veritat, és que quan estic amb ella estic més rara, però el que fa que un comentari sigui maltractament o no és que sigui un patró, que sigui repetitiu, que l'objectiu és que deixis de veure-la i que no afrontes aquella situació conjuntament com a equip per ajudar la teva parella a conservar alguna cosa que potser és important per ella. Com és que te quedes amb la teva germana si sempre et tracta tan malament? Explica't, no? I mirem de quina manera pots quedar amb ella o com pots posar-li límits o com
Exacte.
Pots quedar-hi perquè no et faci mal o què puc fer jo perquè entenc que és algo important per tu, quedar amb la teva germana, però perquè després quan tornis no estiguis tan trista, perquè és veritat que després ens afecta a casa, no? Als nens, allò... Aquest és un abordatge de parella sana.
Totalment.
No és el mateix un comportament o un altre. El maltractament et fa sentir malament cada vegada que vols fer algo que sigui fora de la parella.
I d'altra banda, també, jo entenc que si tu tens una relació familiar complicada, la teva parella sí ho pot abordar com un problema conjunt, però d'altra banda també s'ha de mantenir una mica al marge, no?
Sí, aquesta és una altra manera de dir, bueno, són coses seves. És veritat que quan queda amb la seva mare, amb el seu germà, amb la seva àvia, torna i ho paguem tots perquè torna alterada, torna que s'enfada, que em crida a mi, que qualsevol cosa... Bueno, però si tu te n'adones que això està passant...
Pots parlar-ne, no? Però al final...
I al final et quedes amb un pack, no? Et quedes amb aquella persona, amb el bo i amb el dolent...
Exacte.
I aquella persona no és una persona individual aïllada com un pardalet, sinó que és una persona que ve d'on ve, que pertany a on pertany, i que quan tu et quedes aquella persona et quedes amb el pack.
S'ha de respectar, igual que els pares tampoc es poden acabar d'involucrar molt, no? En les relacions de parella...
Clar.
d'una manera, no?
D'opinar, doncs jo no hauria fet això, doncs jo no m'havia comprat aquest cotxe. Bueno, això sí que són decisions. Ara, si tu veus que la teva filla l'estan...
Sí, maltractant, sí, clar.
Que veus que cada vegada ha anat canviant o que ella es va creient, perquè aquest és un altre element, la minimització constant i la invalidació emocional que et fan dubtar de com et sents.
Sí.
Quan expresses malestar, és que ets molt exagerada, això que dius no té sentit... ets massa sensible, és que ets molt susceptible, no? aquesta invalidació, que són formes de sentir que el teu dolor no és real o que no importen, i com que t'ho acaben repetint, t'ho acabes creient. I llavors, quan et sents malament o no li vols donar importància, no t'ho vols mirar, o penses que el problema el tens tu. I fins i tot quan la teva parella et fa sentir malament, penses, clar, és que jo sóc molt sensible, en realitat. El que m'ha dit no és tan greu, però... ell, no fas aquesta reflexió, ell com que em diu que sóc sensible, si no està tan interioritzat que tu dius, sóc jo, que m'ho estic agafant
clar,
malament.
Clar, fins i tot el dolor que et provoca la pròpia relació, una mica de maltractament,
sí.
Acaba sent que tu et sents contínuament malament, arran d'això tu ets la sensible, no?
Clar.
I clar, i al final...
Tu ets la que porta problemes a la relació, perquè tu ets l'única que assenyala que hi ha coses que et fan mal. Per tant, el problema el tens tu. El problema de la nostra relació ets tu, que sempre t'estàs queixant, no? I aquí s'hi afegeixen també comentaris que van desgastant l'autoestima, no? El menyspreu, les humiliacions, les desqualificacions, que no tenen per què ser insults directes, tot i que a vegades sí. Mira quina foto has penjat, ets una guarra. Això, hi ha coses com aquestes que avui en dia hi ha persones joves que ho diuen a les seves parelles joves, però altres més subtils, com vaya caràcter que tens, és que qui t'aguantarà, no sé com pot ser tan inútil, és que no et surt res bé, la comparació amb altres persones, o, per exemple, igual no et diuen això que has fet no m'agrada, perquè et dirien això que has fet no està bé, no és que no m'agradi a mi, sinó és que no està bé objectivament, però potser no t'ho diuen així, sinó que et diuen això que has fet tal persona no hauria fet així,
yeah.
Tal dona. Perquè aquella sí que és elegant, perquè aquella sí que sap anar pel món, perquè aquella sí que té nivell, perquè, no? No et critica directament a tu, però indirectament t'està comparant perquè tu vegis, ostres, que petita que sóc jo al costat d'aquella altra dona que sí que
ja
fa les coses, no? Es riu davant de tu, davant dels altres, davant dels altres, és que sempre, és que mira com ho ha fet, és que mira com va, és que oita quina samarreta s'ha posat, és que mare meva, tio, és que no... O mira quins cabells porta avui, no? I si t'enfades, et diu, jolín, és que no tens sentit de l'humor, és que ho estic dient de broma. Bueno, la broma, si només li fa gràcia a un, deixa de ser broma, no? Si riuen els altres, però la persona objecte de la broma no riu, doncs igual no és una broma, no? I a més són constants. Hi ha un patró de desvalorització, pot ser que algun un dia digui alguna cosa que està fora de lloc... hi ha alguna sortida de to, que tots l'hem tingut, tots, nosaltres, jo, tothom, hem tingut sortides de coses que no ha estat bé dir-les en aquell moment, però una humiliació constant és diferent.
Clar.
Que tu ja saps, ja vigiles, a veure què diré. A vegades ja t'abstens de parlar, potser, perquè dius, és que segur que m'equivocaré, o segur que no està bé, és que del que estan parlant jo no en sé, i t'acabes com abstenint. I aquí hi ha l'altra gran característica del maltractament, que hi ha ara fins i tot una paraula anglesa per definir-ho, que és el gaslighting. No? Aquesta fer-te dubtar de la teva pròpia percepció. És una estratègia molt subtil, però molt destructiva. De vegades és més fàcil enfrontar-te a algo que és visible i que tu pots identificar que enfrontar-te a algo que és tan subtil que t'ha passat desapercebuda i que potser... tu han d'assenyalar els altres des de fora, o tu has de fer l'esforç d'identificar si allà hi ha un patró, però si no fas això, no te n'adones, no? Consisteix a fer-te creure que estàs confosa, que exageres, que no recordes bé les coses. Per exemple, l'altre dia, ostres, em vas dir això davant de tal i, ostres, em va sentar malament. No, què dius? Això no va passar. No, jo no et vaig dir això. A més, aquest no hi era i no estava escoltant, no? I tu et quedes com... o et diu coses feridores i diu, anda ja, com t'he d'haver dit jo això? Tu estàs inventant, no? O et diu, estàs malament del cap, eh? O sigui, aquestes idees que tens, tu creus que jo t'hauria dit això, això, estàs malament del cap, t'hauries de fer mirar, i al final acabes dubtant de la teva pròpia memòria, de la teva intuïció, de les teves emocions, i això t'acaba anul·lant. Acabes a la deriva. No? Un altre element és aquesta culpabilització constant. Si està de mal humor és perquè tu has fet alguna cosa, si s'enfada és perquè tu has provocat, si teniu un conflicte és perquè tu has sortit i ja saps que a ell no li agrada, perquè tu t'has posat una faldilla que saps que no, a ell no li agrada perquè ja t'ho va dir un dia que es veu massa la cuixa, si t'insultes perquè tu l'has tret de pollegueres, que mira com em fas posar, no? No sóc jo que sóc agressiu, ets tu, i vas assumint aquesta culpa, no? Com si, bueno, si al final tot és culpa teva, el que et passa tu mereixes, no? I acabes fins i tot justificant-lo davant dels altres, no? El que dèiem al principi. I aquest control sobre la teva imatge, avui en dia amb Instagram això també es veu molt, molt, molt present, no? Et diu com t'has de vestir, a vegades no directament, però sí indirectament, com el que dèiem, no? Això tal persona no s'ho posaria mai, no? Decideix com has de portar els diners, en què pots gastar, en què no, és que quants llibres t'has comprat aquest mes ja, no? O dius que no tens diners, però ja és el tercer cop que quedes per fer un cafè amb les amigues. Si no tinguessis diners,
clar,
no ho faries. Entenent que tot això és un patró, eh?
Sí,
a vegades
sí.
Pot ser que alguna persona tingui la mà foradada, però estem parlant d'aquest control.
Són uns comportaments que al final a tu et fan constantment no estar pensant en què fas, en què no fas.
A què li semblaria amb ell si jo fes això, no? Si em compro aquest vestit, quedarà bé o no? Si tinc aquesta despesa, li dic o no li dic? Perquè a vegades és, bueno, ja no li dic perquè sé que no li semblarà bé o no ho tinc clar si li semblarà bé o no. Perquè després hi ha aquesta reacció que fa tanta por i que és tan devastadora d'aquests càstigs emocionals, que a vegades no sempre hi ha crits, de vegades el càstig pot ser el silenci,
sí,
que no et parli durant hores, o dies, si dius alguna cosa que no li agrada, et retira l'afecte, no et fa abraçades, no et fa petons, t'hi apropes i et rebutja, et diu que marxarà, que et deixarà sola, que ja no t'estima, que cada vegada sent menys per tu, per exemple. En resum, quan t'estàs adaptant constantment per no fer enfadar la teva parella, per no molestar, per evitar que esclati, i cada vegada la teva zona íntima o personal és cada vegada més petita, potser estàs en una relació abusiva. Per tant, és algú que bueno, de lo que hem de reflexionar. I com és que és tan difícil de sortir-ne?
Sí.
Perquè sembla com molt evident de... Ho expliques i potser et diuen, o és que directament ni ho expliques, no? Però
ja,
si en algun moment se t'engega algun llumet i dius, ostres, és que és veritat, és que fa X anys que estic en això i les meves amigues tenen molta il·lusió d'arribar a casa o de veure la seva parella i a mi no em passa, no? Però és difícil de sortir. Per què? Moltes vegades no és d'un dia per l'altre que passa. De fet, la majoria de vegades el maltractament psicològic no arriba de cop, és progressiu, és subtil. Un dia et diu, ostres, això que portes avui et queda bé, però no et queda tan bé com el de l'altre dia. Un altre moment et diu, això que portes avui, ja et vaig dir que no et quedava bé. Això que portes avui et fa semblar una guarra.
Sobre això, l'altre dia vaig veure un vídeo, no sé si això és un concepte psicològic o no de la psicologia, o és una mica una cosa més informal,
sí,
que es diu discordança cognitiva,
sí,
que és quan tu tens dues idees totalment, sí, contraposades.
Sí,
no?
Això és de la psicologia.
I igual també com que això es posa una mica en joc, no? Perquè
clar,
tu tens moments on tu sents que la teva parella t'estima, et valora, sobretot al principi, com tu bé deies, no?
Uh-huh.
Hi ha aquests moments també que es volen dir com lunes de mel, no? On
sí,
tot
has donat,
curtes,
has donat en el clau. D'això, tècnicament, en aquests casos es parla del cicle de la violència, que té a veure amb aquesta alternança de moments, no? Hi ha una fase de tensió, aquestes petites crítiques, aquests retrets que van com acumulant tensió, que portes uns quants dies que hi ha com una relació tensa, no? Amb la, a casa, amb la parella. Hi ha un moment en què hi ha una explosió, hi ha una discussió, hi ha crits, hi ha insults, hi ha humiliacions, hi ha totes aquestes frases, paraules que hem dit fa un moment. Després hi ha aquesta fase de lluna de mel, que és aquesta que tu deies, no? Que et demana perdó, promet canviar, torna a ser afectuós, de vegades dius, és que jo ho faig pel teu bé, és que jo en realitat el que em passa és que t'estimo molt i vull que tu siguis millor, i el de ser un diamant en brut també és bastant devastador, no? És que tu ets un diamant en brut, com si necessitessis que algú et polís, no? I són coses que les dones ens acabem creient i tu vols creure en realitat.
Clar.
Perquè pot ser que estimis molt en aquella persona, pots estar enamorada d'una persona que no et tracta bé, no? Perquè a més aquesta idea de l'amor romàntic que porta implícita la idea de patiment, no? Que ambient te quiere te hará llorar, patim per amor, si et sents malament quan no estàs amb aquella persona i sents aquell desgarro, és perquè te l'estimes molt, si sents molts de gelos, és perquè te l'estima molt, perquè te l'estimes molt, si ell sent molts de gelos, és perquè et vol per ell i perquè t'estima molt, per tant, el patiment el tenim molt, molt normalitzat.
Sí, com les dificultats
amor.
També, no?
Superar les dificultats junts, lluitar per una relació... Mm. Què vol dir lluitar per una relació?
Clar.
No ho sé, si has de lluitar per una relació, igual val més que no tinguis aquesta relació, no?
Si has de
estigues
lluitar,
sola.
Clar.
Ja prou complicada és la vida,
exacte.
No? Una altra cosa és que hi hagi una relació en la que hi ha problemes, no? Que tens un fill malalt, que un dels dos es queda sense feina... Que,
sí, que
passeu moments
temps.
Que no estàs ja amb aquella sensació del principi, que sembla que us heu distanciat perquè treballeu moltes hores i no teniu temps en comú i sembla que us heu distanciat. Treballar per una relació, no tant lluitar, però treballar
clar.
Per una relació és més adonar-se de, ostres, abans estàvem així, ara estem així, jo em sento d'aquesta manera, dir-ho amb llibertat, sabent que l'altra persona t'escoltarà per resoldre...
Sí.
No et dirà que allò és una tonteria.
I no. Que no et jutjarà, no?, de forma personal.
Exacte, que no et dirà exagerada, que no et dirà, o sigui, que escoltarà el que estàs dient i que sou tots dos treballant per veure com es pot superar aquella fase, no? O, bueno, doncs tots sabem del que estem parlant. En realitat, tots hem tingut moments d'aquests. Això és diferent. Això
clar.
És treballar, i de fet tenir parella és una decisió. Molt conscient. Primer hi ha una atracció, després hi ha una connexió, pots sentir-te enamorat o enamorada d'una persona, però quan prens la decisió de fer un projecte de parella amb algú, és una decisió molt conscient de si aquesta persona em fa ser millor persona, si jo puc ser qui sóc amb ell o amb ella.
Hauria de ser una decisió conscient molts cops.
Hauria de ser
no
una decisió. Molts cops no ho és, tens tota la raó. I en teoria hauríem de ser molt curosos amb qui tenim una relació. I llavors és una decisió, que és veritat, que prens la decisió de treballar cada dia perquè aquella relació funcioni. Si saps que a aquella persona li agrada allò, intentes fer-li. Si saps que quan no teniu moments junts us acabeu distanciant i això fa que totes... Bueno, doncs buscarem moments per estar junts. Això és treballar per una relació, no és lluitar. Lluitar
clar.
No és... em diu de tot, però jo em quedo perquè tothom mereix una oportunitat. Bueno, i tu?
Clar.
No mereixes tu aquesta oportunitat, no? O jo sé que canviarà perquè m'ho ha dit moltes vegades, però aquest cicle que dèiem genera aquesta confusió i et fa pensar que realment que sí, que potser sí que canviarà, no? Perquè hi ha moments, com tu has dit fa un moment, que estàs molt bé i acabes identificant que si tu fas alguna cosa, si tu no fas segons què i en canvi fas allò, les coses que li agraden, ell estarà bé, no? Com si el comportament d'ell depengués de tu. Això mai és així. I llavors, a més ens passa, i per això també és difícil sortir de relacions d'aquestes, que hi ha hagut una feina prèvia d'aïllament. Llavors, moltes persones que pateixen maltractament psicològic ja no tenen xarxa.
Yeah.
S'han anat... desvinculant de les amigues, dels amics, no queden amb elles o amb ells, igual sí, però un ratet per fer un cafè, perquè és un rato que no molesta, si quedo, no? Però no hi ha doncs, un sopar o un anar a ballar molt rato, perquè vius experiències diferents, no? Un cafè vius unes coses, anar a sopar és més llarg, parles d'una altra manera, no? La nit té com aquest element que hi ha com més confidències, no? Que en quedes amb les amigues a la nit per sopar, no? Si tu ja et vas separant d'amics i també de família, no? I et vas com quedant cada vegada més aïllada. I després també hi ha aquest element que hem dit abans de culpabilitat i de vergonya. Mm. Aquesta cosa de... parlen de les parelles i jo no m'atreveixo a dir certes coses perquè és que no m'entendran, perquè ell, en el fons, és bo. Però si jo explico això, em ja. Diran que què faig.
D'altra banda, per l'entorn, molts cops hi ha un element com de molta frustració, no? Quan tu veus que una amiga teva, un ésser estimat, està en aquesta situació i parles del tema amb ella, intentes ajudar i veus que no serveix de res, que no entén, que no ho veu...
No, perquè és que hi ha hagut una feina molt subtil, molt de martellet, molt durant molt de temps, d'aquesta interiorització, de que el problema ets tu, de que l'exagerada ets tu, que potser si tu et portes bé, potser sóc jo que no s'estima bé, no? Aquesta culpa, aquesta vergonya... et manté immobilitzada, com Clar. Si el fet de marxar fos trair, també. Fos una traïció o ho acaben deixant i llavors aquella persona potser se sent culpable de començar a fer coses sense ell i anar a sopar i això per si la veu. Dius, però ostres, perdó, no vas a fer res amb les amigues quan estàs amb ell i quan estàs amb ell tampoc,
Clar.
Perquè no es pensi que...
En aquest sentit, si nosaltres... com a entorn, ja no com a persona que està patint això, què hauríem de fer per ajudar una persona que pensem que està patint això?
Jo crec que la part més important és estar present. És no jutjar, evidentment, perquè ara ja estem aclarint que una persona, quan està patint aquesta situació, no és que no vulgui marxar, és que no pot, perquè li han tallat les ales, perquè s'ha acabat convencent de que nosaltres com a amigues li diem les coses i ella pensa, sí, això m'ho dius perquè no em coneixes.
Clar.
O sigui, hi ha una resposta per tot, i aquesta resposta per tot ve condicionada per tot el temps que aquell... Però a vegades no han de ser 20 anys, igual poden ser 3 o 4 anys.
Clar.
O un. Ja és molt devastador sí. El que s'ha pogut fer amb aquell temps.
Home,
no?
Clar que sí.
Com a amigues o com a amics, si estem amb una... Sabem que hi ha una persona, amiga nostra, que està patint en una situació d'aquestes, fer-li costat... anar-li enviant missatges nosaltres, perquè ella segurament no ho farà, anar-la a adaptar-nos una mica a les coses que ella sabem que sí que pot fer i almenys que tingui aquelles finestres de presència, perquè si en algun moment necessita ajuda, sàpiga que tu hi ets.
Clar.
Que no la jutges, que respectes el que ella diu... Igual no donar-li la raó, ja. Perquè no li pots donar de dir no, sí, clar, és que és normal que s'enfadi, de dir, ostres, jo crec que no és ben bé així com ho vius, però bueno, entenc que a vegades és difícil certes coses, de veure-les diferents, i no entrar més, però... I llavors, sobretot, és molt important oferir ajuda, en aquest cas, una de l'ajuda important és l'ajuda terapèutica, però és que moltes vegades... la dona se sent malament i diu que igual aniria bé anar a teràpia perquè se sent ansiosa, perquè se sent trista, i la parella és la primera que li diu no hi vagis perquè no et passa res. És que aquests psicòlegs tot ho emboliquen i et posarà idees rares al cap i et dirà que m'has de deixar i no et passa res. Les parelles discuteixen.
Clar.
No ens passa res. El que ens passa és tot normal, no? Com amics, com amigues, potser sí insistir... No per l'ansietat, o sigui, no pel maltractament, sinó dir-li igual, si tens aquesta ansietat sí que valdria la pena que t'ho miressis, perquè estaràs més bé i perquè... I llavors la professional o el professional ja veurà
Clar.
Que aquella ansietat no és una ansietat de qualsevol tipus. Que pot ser que hi hagi un patró darrere que hagi fet que aquella persona hagi escollit aquell tipus de manera de vincular-se o aquell tipus de parella. Però el primer és aconseguir que aquella persona surti d'aquella situació d'abús. Per tant, és important, si estem prop d'alguna persona que ho pateix, recomanar que tinguin aquesta ajuda professional, perquè és un espai segur que potser no s'atreveixen a dir-ho a les amigues, perquè pensen és que... o que el coneixen, no? És Clar. Que el coneixen, és que anem amb una colla, com he de parlar jo malament amb ell? A més, és quan anem tots junts, és que ell és encantador.
Ja.
És que està amb mi, és encantador. És que ningú em creurà. En canvi, en una situació, en un espai terapèutic, és un espai segur per dir en veu alta i de dir, ostres, és la primera vegada que he dit això, no? O que la psicòloga et digui el que t'està passant té un nom i és aquest, no? Que això normalment es rep amb molt de rebuig.
Clar.
I es posa moltíssima resistència perquè, què dius? No. No. Això ho dius perquè no el coneixes. I perquè no em coneixes a mi, perquè jo tela també.
Ja.
A dins de casa, el que faig i el que dic i el que... Però bueno, a poc és important, en teràpia, reconnectar amb la teva pròpia veu, amb la teva autoestima, adonar-te'n de que les coses que t'has cregut que són dolentes i que fas malament potser no són tan dolentes i potser no fas tantes coses malament.
Sí, i el que deies de tenir petits espais al final, de que hi hagi gent que està al teu costat i tenir petits sí. espais de desconnexió, una mica d'aquesta angoixa, d'aquesta ansietat, sí. jo crec que és un bon recurs, no?
Sí.
Per adonar-te'n de que la vida no és així.
Exactament, i que la teva vida no té per què ser així. Mm. Que no són els altres els que estan bé i que tu no ets capaç d'estar bé. No, tu sí que ets capaç d'estar bé amb persones que et fan estar bé.
Exacte.
I amb persones que et fan volar.
Mm.
I amb persones que els agrada estar al com ets.
Mm.
I que amb els teus defectes, com tots els tenim, doncs et trien a tu i no et volen canviar.
Mm.
No? I anar... Però això és molt difícil.
Ja.
És una feina molt a llarg termini. I el primer que es pot fer amb una persona que ve a teràpia per això és... anar-la enfortint en altres àmbits, que tingui moments per fer esport, que tingui moments per estar amb la seva família, que tingui moments per que escrigui, que llegeixi després el que ha escrit, veure quins són els principis que valora ella d'una parella i veure si la seva parella correspon a aquests principis, fer una llista de quantes vegades la meva parella ha fet coses que m'han fet sentir que sóc valuosa per ell, que sóc important per ell, que em prioritza davant de la resta de coses, i una llista de fets que demostren el que no.
Efectivament.
No? Pues aquí prefereixo que no vinguis perquè no entendràs res del que parlem, per exemple, però fets.
Sí, posar en valor
no paraules,
els fets també,
sí,
no?
O sigui, tapar-te les orelles i mirar, perquè pot dir-te que canviarà, vale, 3 anys, 2 anys, 6 anys que portes de relació, quantes vegades t'ha dit que canviaria i quantes vegades ho ha fet?
Efectivament.
Que això en aquell moment la persona té una resposta, perquè sempre tenen una resposta per tot, o directament no la tenen, però tampoc agafen allò que els estàs dient. Però a poc vas com una vacuna, no? Vas inoculant el dubte de, ostres, potser no estic tan boja com em pensava.
Sí.
Potser no sóc tan rara com em pensava, potser no és tan... fals el que jo sento, no? Perquè és el que acaba sentint una persona que pateix això, que acaba dubtant de lo que sent i del seu propi criteri, no? I anar valoritzant aquella persona, anar-la escoltant, anar-la validant, anar-la sostenint, anar-la acompanyant en aquest camí, l'ajuda a anar agafant força, anar veient els recursos que té per viure sola, entendre que vindrà, si acaba amb aquella relació, vindrà una època que no serà curta, en què ho passarà molt malament,
clar.
En què tindrà un camí llarg, en què l'altra persona normalment ho posarà resistència perquè no marxis, que a vegades preferim un entorn conegut a un entorn que ens faci estar bé, ja ho hem dit moltes vegades, que el cervell nostre no està programat per ser feliços, sinó per sobreviure,
clar.
I tendim a voler a evitar les coses que ens fan por, a evitar els canvis, perquè en el fons sí que hi ha moments en què estem a casa i estem bé, jo em sento protegida, ella em diu el que he de fer, el que no, ell s'encarrega d'això, i això pues, també pot tenir un benefici i també pot fer que prefereixis no sortir d'allà, no? Però quan la balança al final s'inclina més per l'ansietat, la depressió, el no fer coses, el sentir que ets una merda, el sentir que... Això és, sobretot quan es tenen fills, que a vegades s'aguanta pels fills. Precisament els fills són els que ens han de...
Impulsar
a valorar quina és la imatge d'amor que li estem donant als nostres fills.
I l'ambient la imatge... a casa, no?, també.
Sí, i quin és la mare o el pare, bueno, en aquest cas parlem de dones, que tu vols que tinguin els teus fills. Una mare trista, apagada, que sempre està potser de mal humor perquè, bueno, perquè és la conseqüència. A vegades sota la ràbia hi ha molta tristesa.
Clar.
O vols una mare alegre, que està en pau, que està tranquil·la, que té paciència, que està segura de si mateixa, que surt amb amigues, que fa coses, que... Bueno, quina és la mare que tu vols que els teus fills tinguin i que agafin també com a model?
Clar.
Perquè no només és el present amb els teus fills, sinó també el tipus de persona que tu vols que les teves filles o els teus fills tinguin com a model de persona, no? I amb filles com a model de dona, no?
Sí.
Per tant, com a amics i com a amigues, estar molt presents, ser molt amorosos, molt pacients, entendre que aquella persona està com està perquè no sap fer-ho d'una altra manera, perquè a més està com cega, no? I sorda, no? Està com aïllada
està
de tot.
Està com molt confosa, no?
Molt confosa, hi ha coses que li pots dir que potser sembla que, ostres, que li has fet veure la llum, però l'endemà ja no, no? O sigui, tenir molta paciència en aquest procés i no marxar, perquè és molt fàcil dir, bueno, mira tu, que faci el que vulgui i ja està. Ja és grandeta, no? No marxar.
I de dir, no serveix de res els consells que jo li dono, perquè al final farà el que vulgui i tornarà...
Bueno, sí, però, clar, però bueno, doncs sí que serveixen,
sí,
no? Intentar com a mínim que no generin oposició, si veiem que les coses que li diem no li agraden, deixarà de quedar amb nosaltres, doncs bueno, igual parlar d'altres coses, igual validar-li altres coses, dir, hosti, doncs jo et veig molt guapa, doncs jo, això que et diu, jo no estic d'acord, no? O sigui, que siguis una persona segura, que siguis un refugi, per aquella persona que saps que t'estima, que t'estima tal com ets i que si un dia necessites anar a casa seva perquè has tingut una discussió i no saps on anar, que saps que aquella persona et rebrà i t'escoltarà.
Sí, o que si ho deixaràs amb aquesta persona, tindràs almenys un amic o algú que et faci
que t'acollirà,
sí,
o que t'acollirà
no
millor. Clar, mai estem sols, fins i tot quan estem en una situació d'així tan extrema que ens sembla que no hi ha ningú que se n'adoni. Perquè això també passa, no? I tothom et diu, no, si jo ja feia temps que ho pensava, jo feia temps que ho veia, no? I hi ha molta més gent al nostre voltant que estima i que vol que estiguem bé i que ens ajudarà. Per tant, i sobretot una persona que se senti identificada amb alguna d'aquestes coses, que vagi prenent nota, no? Que vagi fent aquesta mena de diari per veure si hi ha aquest patró, per veure... si ho diu a tothom o només m'ho diu a mi, si amb els altres és així com és amb mi o només ho és amb mi, no? Perquè això també és un indicador important i demanar ajuda.
Efectivament, de fet, en aquests casos la informació és, jo crec, fonamental, no? Perquè un cop parles d'aquestes coses, les escoltes, les llegeixes, sí, acabes d'entendre més, no?, el que et passa, perquè al principi, a més, comencem les relacions una mica prompte, en general,
sí,
i molts cops no tenim eines,
no.
I bé,
ni
això...
maduresa emocional encara. És fàcil que passin situacions d'aquestes i més que sentir-nos culpables per no haver-ho fet bé, hem de pensar que en aquell moment doncs, es va fer el que es va poder... I que potser ara el que necessites és una altra cosa i ja no vols tenir més aquest tipus de relacions i vols tu créixer diferent com a persona. Bueno, la vida és molt bonica i val la pena estar bé.
Doncs moltíssimes gràcies un dia més, Vanessa.
Gràcies
per
a vosaltres,
nosaltres,
per aquest espai, perdoneu, per aquest espai tan que fa un servei públic tan important.
Doncs sí, estic d'acord amb tu. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.